Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. La Diputació de Barcelona presenta aquest migdia les línies de suport per aquest 2020 als 311 ajuntaments de la província. L'acte, que comença d'aquí una hora al Teatre Ovidi Montllor de l'Institut del Teatre de la capital catalana, reunirà representants dels ajuntaments, a més també dels presidents dels consells comarcals i els diputats de la corporació. Cobrint aquest acte s'hi troba la companya de la xarxa, Mònica Hernández. Mònica, bon dia.
Bon dia. Exactament, avui la Diputació presenta tots els serveis que posa a disposició d'aquests més de 300 ajuntaments de la província, serveis relacionats amb molts àmbits, l'educació, la cultura, també les infraestructures, sobretot un dels més importants en aquest mandat de la Diputació de Barcelona, la sostenibilitat i les energies renovables. Es farà molta incidència en aquesta qüestió. Serà una presentació nova per al 40% dels ajuntaments, perquè aquests consistoris són de nova creació arran de les darreres eleccions municipals i, per tant, segur que estaran ben atents a tot allò que la Corporació Supramunicipalista posa a disposició d'ells. L'acte l'obrirà la presidenta de la Diputació, Núria Marín, com deies, d'aquí una hora, a les 12 del migdia.
Doncs un acte que anirem seguint també durant els propers butlletins. Gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. Al Ripollès, aquesta matinada, la conductora d'un turisme ha mort després de caure al canal de la colònia de Santa Maria de Ripoll, al punt quilomètric 91 de la C-17. Amb aquesta víctima són ja 14 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons el Servei Català de Trànsit. Busquem més informació d'aquesta notícia des de Ràdio Ripoll. Xavi Pujol, bon dia.
Bon dia. El sinistre s'ha produït a les 12:05 de la matinada quan el vehicle ha sortit de la via i s'ha precipitat al canal d'aigua. Des del punt on ha caigut, el cotxe s'ha desplaçat per sota l'aigua uns 350 metres fins a la reixa de la fàbrica de la colònia. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que el vehicle sinistrat s'havia saltat prèviament un control. Arran de la incidència s'han activat dues patrulles dels Mossos, nou dotacions dels bombers de la Generalitat, entre les quals la unitat de GRAE subaquàtic i GRAE muntanya i tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Està del matí, una grua retiri el vehicle accidentat.
Gràcies, Xavi, des de Ràdio Ripoll. I el Departament de Salut de la Generalitat envia de nou un missatge a la calma i a la tranquil·litat després que ahir la multinacional Sony hagi comunicat que tampoc no participarà al Mobile World Congress pel coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet aquest matí una crida a la tranquil·litat en declaracions a la xarxa.
Nosaltres no diem que estem en alarma, certament, diem sempre que hem d'estar en alerta, atents a totes les informacions noves que van sortint, ben coordinats i preparats. I tenim un sistema absolutament preparat per detectar molt ràpid i també per tractar si sortís algun cas. Per tant, molta tranquil·litat és el que estem dient nosaltres i seguim sempre tota la informació que pot venir d'arreu.
Diumenge ja va ser Amazon qui va renunciar a participar a la cita més important del món, a la telefonia mòbil, que se celebrarà a partir del 24 de febrer a Barcelona. En total són 9 companyies de gran dimensió les que han renunciat a participar-hi. I a aquesta hora, pel que fa als esports, us expliquem que Barça i Liceo es juguen el lideratge de l'Hockey Lliga en el partit ajornat de la 14a jornada i que es disputarà avui al Palau. Els blaugranes són líders amb 54 punts i els gallecs segons amb 3 punts menys. Més qüestions. I en futbol, avui arranca la Copa de la Reina amb eliminatòries a partit únic. Debuta l'Espanyol, que rep el Logroño a partir de les 4. Tot plegat mentre plana l'amenaça d'una nova vaga per la falta d'acord entre el sindicat de futbolistes i l'associació de clubs. De moment ho deixem aquí.
Ràdio L'Escala. La xarxa.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio L'Escala, els dilluns a les 9 del vespre i els dimarts a les 10 de la nit.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Cocodril Club. Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
L'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts. Són les 11 i 7 minuts del matí. Avui és dimarts, dia 11, i això és el magazín el més calent a l'Aigüera. Un magazín que fem cada dia, de dilluns a divendres, dues hores d'entreteniment, esperant que passin una molt bona estona i, com cada dia, en companyia. Amb la Cristina Cantal. Cristina, bon dia, bona hora, benvinguda.
Molt bon dia i bon dimarts a tothom.
Bé, comencem ja aquest dimarts, un dia així rufo, podem dir rufo.
Sí, però que els dimarts ja són el pitjor dia de la setmana.
Sí, també.
Ja saps la meva teoria, sí. El dilluns és dilluns, no? Ja tothom entén què vol dir. Per això fins i tot en Garfield odiava els dilluns, no? Un gat que no tenia res més a fer, però odiava els dilluns. Però, clar, tens el cap de setmana a tocar, és dilluns, engegues... Però el dimarts ja et queda el cap de setmana lluny i el proper encara més lluny. És com aquell dia...
Sí, és el...
que podria ser festa perfectament, no?
Home, està bé el dimarts quan són festa perquè ja t'agafes el dilluns, no?
Sí, clar, i després ja una setmana de 3 dies i tots feliços, clar que sí.
En canvi, si és festa el dimecres, ja és més complicat.
Sí, després ja ni ponts ni palanques, ja no t'arriba per enlloc, eh?
A mi el dijous sí que pots agafar el divendres, si tens sempre... no treballes dissabte, diumenge, però clar, el dimecres està allà fotut allà al mig que no fa res. No fa res a l'hora dels ponts.
No fa res,
no. No és un dia pont.
Però també et dic que una setmana que treballes dos dies, un dia de festa pel mig, dos dies i cap de setmana,
bueno,
tampoc està malament.
No vol que està malament.
Ui, com ens agrada treballar, Joan.
Molt. Ja ho veig. Molt bé, doncs arrenquem i ho fem parlant del temps a aquesta hora del matí, mentre comencem. Aquí jo tinc una temperatura de 18 graus amb 8, quasi 19. No sé quina temperatura tens tu.
A dintre?
Sí.
19 amb 4.
No,
sempre estic més calenta, no?
Ja ho veig. Doncs anem a veure com està la situació meteorològicament parlant a les nostres estacions de referència, començant per la que tenim aquí dalt, aquí a Can Maset. Ens marca una temperatura de 11 graus amb 1. Si anem a la de la Closa del Llop, 10 graus en 7. I per acabar, l'última que anem és el Club Nàutic, a 11 graus amb 3.
Bé, petites diferències, no? El que sí que veiem és que en termes generals ha baixat la temperatura a aquesta hora del matí, ara mateix que són les 11 i 9, però bé, ja aniran a més, perquè avui ens esperen temperatures màximes una mica més altes.
Molt bé, doncs anem ara que parlaves del que ens espera avui, anem a saber què ens espera avui. amb el titular que es deixa en Sergi Corral, què passarà pel dia d'avui i què passarà demà.
Doncs comencem amb el titular, i és aquest: núvols en clau menys, sobretot dimecres, amb un dia de plogims i més fred. Aquest dimarts 11 de febrer tindrem unes temperatures màximes d'entre 13 i 15 graus i unes mínimes entre 6 i 8, amb un cel variable aquesta matinada amb aparició de núvols baixos. Els núvols aniran a més al llarg del matí i ja quedarà un cel totalment ennuvolat. Es mantindrà així fins al final del dia i fins i tot amb alguna gota a la nit, amb un ambient més humit i fresc. Un vent fluix i variable tot el dia, amb estones de garbí fluix aquesta matinada i també al matí, i la mar arrissada tot el dia, però bandera verda per qui es vulgui banyar i qui sigui el valent. Doncs mira, 13 graus i mig, per tant, estareu més calentons a dins de l'aigua que fora. No sé com ho veieu.
Sí, quasi, quasi que sí. Molt bé, això és per avui. Per avui dimarts, demà dimecres, dia 12... les temperatures iran entre els 10 i els 12 graus, que són les màximes, i les mínimes entre els 8 i els 10. Un cel molt ennuvolat tot el dia, en una jornada on no veurem ni una estona de sol, de moment. També ho tenim avui. Entre la matinada i matí esperem plogins, que es poden allargar fins a migdia. A la tarda ja no plourà, però es mantindrà un ambient humit i fresc tot el dia. Quan el vent calma de matinada, en gregal fluix de força 2-3 a partir del matí. El gregal es mantindrà fins a mitja tarda i al vespre i nit quedarà un vent fluix i variable. I la mar arrissà tot el dia amb àrees de marejol al migdia. I també aquesta bandera verda que ens permet això, els atrevits anar-se a banyar, i els que els agradi anar a fer un passeig en barca, o la gent que va a pescar, doncs ho tindran molt i molt bé també demà, igual que avui. Molt bé, doncs això és el que ens deixa el temps, i anem avançant. Després del temps, ens anem al nostre quiosc per al resum de premsa. I com que avui és dimarts, tenim la premsa comarcal, la premsa de la nostra comarca, de l'Alt Empordà, l'Hora Nova i l'Empordà, el setmanari L'Empordà. Cristina, què ens diuen els setmanaris?
Doncs comencem amb el setmanari de l'Alt Empordà, que obre amb aquest titular: la contaminació lumínica també amenaça l'equilibri ambiental empordanès. Afegeix que l'associació Cel Fosc ha produït una exposició que viatja per tot l'estat i que els polígons industrials i les àrees esportives són els punts negres. Aquest és el titular principal, però la fotografia ens porta a l'acte del centenari del naixement de Josep Pallach, que s'ha fet, bé, que es va fer als Caputxins, amb aquest titular: Josep Centenari Il·lustre, homenatge al polític i pedagog defensor del compromís social i educatiu. Aquest és el titular que acompanya la fotografia principal, però també en podem veure d'altres, com per exemple que l'aigua del Glòria incrementa les larves de mosquit. Carai. Per tant, pot ser que ens esperi doncs un any amb molts i molts mosquits.
Ui, comença a ser perillós, eh?
Sí.
Sobretot el mosquit, que ja
ho són. Ai, que te pica. Mentre no siguin mosquits tigres, que porten més conseqüències, si són els mosquits d'aquí, mira, ja hi estem habituats.
Molt bé, anem a l'Hora Nova.
Que ens diu protecció natural. Aquest és el titular que acompanya la fotografia principal. Ja sabeu que l'Hora Nova sempre tria un titular contundent i només una fotografia. No tenim altres titulars, però sí el que veiem aquí són les dunes de Sant Pere Pescador, i per això aquest titular, protecció natural, doncs perquè són aquestes pròpies dunes les que van protegir doncs a tota aquesta platja de Sant Pere Pescador i van mitigar doncs els efectes del temporal Glòria.
Molt bé, doncs aquests són el que ens porten els dos setmanaris, l'Alt Empordà i l'Hora Nova, la premsa comarcal. I anem ja a la premsa diària, i començant a parlar de més proximitat, la de Girona, amb el diari de Girona i el Punt Avui.
Doncs comencem amb l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 11 de febrer, que obre amb aquest titular: més baixes al mobile. Les mesures dels organitzadors i el suport del govern català no eviten que hi hagi més desercions al Congrés, i les cancel·lacions ja afecten un 10% de l'espai expositiu, però la GCMA no es planteja per ara la suspensió del mobile.
Per ara.
Per ara.
Comença a haver-hi més...
Per ara.
Més desercions, més
també
baixes.
Veiem que la Xina registra un rècord de víctimes en un dia pel coronavirus. Bé, aquests són els titulars, però és que la fotografia principal aquí, el que hi veiem és a la plaça Catalunya de Girona, en una imatge aèria, doncs amb desenes de cotxes aparcats, i amb aquest titular: més espai per als vianants. S'aprova a reduir aquest any el trànsit a la plaça Catalunya de Girona. En el ple que es va fer ahir a partir de 2:15 de la tarda a la l'Ajuntament de Girona, doncs tots els grups van votar a favor doncs, de fer aquesta zona central de Girona més dedicada als vianants. Òbviament no podran tancar-ho tot perquè és l'únic accés que hi ha directament al barri Vell i altres barris com Torre Gironella, no? Però sí que ho volen restringir. Jo ja pateixo perquè si ja ens tanquen Plaça Catalunya pels cotxes...
Clar, com iràs després?
No, no.
M'imagino que el carril que va directe potser el deixaran obert, no? El carrer que ve del carrer del Carme...
El que ve del carrer del Carme i que pugui girar cap a l'Avinguda Sant Francesc, però clar, sí. Potser capen que puguis fer tota la volta a Plaça Catalunya, però clar. També s'hauran de revisar els pàrquings, la zona de càrrega i descàrrega, vull dir, bé, s'apostava per començar-ho ja a moure aquest 2020, veurem si engega o no engega. I un altre titular de Girona, perquè dalt hi veiem doncs, aquí una línia d'electricitat, i diu que denuncien que la xarxa elèctrica és massa vulnerable. Els enginyers industrials demanen que es faci un mapa de risc en previsió que es repeteixin fenòmens com ara el Glòria. El Glòria va demostrar que les comarques gironines tenim una electricitat nefasta.
Però això ja va passar a la nevada de l'any 2010.
Ah, exacte, aquí està el tema.
I ningú va fer res.
I precisament aquí és el que es queixaven, de que no s'han solventat els problemes que ja van sortir a la llum fa 10 anys, perquè ja fa 10 anys d'això, estem a 2020, no?
Sí.
I doncs sí, s'ha de fer alguna cosa i que és possible que aquests dies comarques gironines tinguem problemes amb el subministrament elèctric.
Doncs em penso que el que acabes de dir ara, aquest titular, és el titular gros del Diari de Girona.
Exacte, diu que els enginyers denuncien la precarietat de la xarxa elèctrica gironina. El Glòria ha posat de manifest, diuen, les mancances de les infraestructures i afegeix també que el Col·legi Professional alerta que la normativa no s'adapta al territori. Aquest és el titular principal del Diari de Girona d'avui, d'aquest dimarts, i la fotografia hi podem veure aquí a un grup de manifestants contra la precarietat laboral, lluita sindical, és una de les frases, no?, que es pot veure a les pancartes que porten amb el logo de la UGT, i amb aquest titular els empleats de l'ECNOR van a la vaga.
També hi ha un titular que és curiós perquè ha mort la dona de... l'esposa de Pasqual Maragall.
Exacte.
Ell ja està, després amb l'Alzheimer, ja està desaparegut i ja suposo que ja el pobre home com deu estar i mira, s'ha mort la sempre, dona que sempre la veies allà al seu costat, inseparable, doncs la seva dona sempre al costat de Pasqual Maragall. Molt bé, doncs deixem ja els diaris d'edició gironina i ens anem a molts d'edició barcelonina, començant per La Vanguardia.
Que ens diu que el Mobile es manté ferm malgrat les baixes d'empreses. Les cancel·lacions pel coronavirus arriben a un 10% del recinte, però les administracions rebutgen posposar el certamen. I a la fotografia principal podem veure moltes cares de felicitat amb dos Oscars a la mà, amb aquest titular, Paràsitos regna als Oscars. Els Oscars del 2020 tenen nom propi, qui és el del nom coreà, que és en Bong Joon-ho, espero haver-ho dit bé.
Sí. Bueno, ja tothom diu que és molt difícil de pronunciar, ja ho deia, el nom del director, i és clar, com que els Oscars acaben tan tard, les edicions tanquen, sempre, normalment, tota la informació dels Oscars surt en els diaris de paper, perquè en els digitals ja és el moment, però els diaris de paper sempre surt
l'endemà,
el dimarts, i suposo que poder els altres diaris també els atendrem amb algun ressò que altre també del que va passar a la cerimònia dels Oscars. Bé, això és el que diu La Vanguardia. Anem ja al periòdico.
Que diu, compte enrere per al Mobile en quarantena. Afegeix que els empleats de grans empreses xineses ja són a Europa aïllats i que hotels, restaurants i BTC comencen a rebre cancel·lacions dels congressistes. I a la fotografia principal hi podem veure el president xinès Xi Jinping inspeccionant un centre de control i prevenció del coronavirus a Pequín en la jornada d'ahir. Tots amb mascaretes, guants, realment molta, òbviament, precaució per no contagiar-se. I sí, també fan ressò, una fotografia petita a mà esquerra de Paràsitos que triomfa i fa història als Oscars. I també veiem una fotografia de Diana Garrigosa que diu que ha mort aquí als 76 anys.
Bé, i acabem amb el Diari Ara.
Que diu que el País Basc i Galícia avancen eleccions. Els presidents Urkullu i Feijó convoquen a les urnes el 5 d'abril per avançar-se a les catalanes. Afegeix també que els dos líders justifiquen la nova cita per evitar un any sencer de campanya electoral. I la fotografia principal en aquest cas també és per Diana Garrigosa al costat de l'expresident de la Generalitat i també exalcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, doncs amb aquest titular, un infart s'endú Diana Garrigosa.
I a dalt, doncs, els protagonistes també dels Oscars, els de la pel·lícula.
Exacte. I diu que Hollywood es rendeix al talent de Parásitos. El film sud-coreà s'emporta 4 estatuetes en una nit per a la història.
Exacte. Una pel·lícula que ha fet història perquè no havia passat mai que una pel·lícula guanyés 2 vegades un Òscar a la millor pel·lícula i també a la millor pel·lícula, abans era de parla no anglès, ara és la millor pel·lícula internacional. Vull dir, sí que déu-n'hi-do la història que han fet els sud-coreans amb la seva participació als Òscars. Molt bé, això és el que ens deixa de ser la premsa, que hem repassat tota la premsa, avui també, com cada dimarts, la premsa comarcal, i és el moment que anem a la primera cançó d'avui, i avui viatgem fins als anys 70, que tu quasi...
No, jo no era ni projecte als anys 70, però m'agrada la música dels 70.
Doncs als anys 70 s'escoltava una cançó com aquesta, d'aquelles que tot el que feia sempre solia tenir èxit. És Carlos Santana amb aquest Oye como va, mi ritmo bueno pa gozar, mulata. Aquesta era una cançó que triomfava concretament l'any 1974 amb Carlos Santana, amb una lletra molt simple, Oye como va mi ritmo bueno pago esa mulata.
I no dice nada más.
I res més, com quasi tot el que feia en Santana, amb poca lletra, però molta, molta música, perquè sempre t'ha considerat un dels millors guitarristes del món del pop-rock. Molt bé, doncs continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera i ara és l'apartat Sants, aniversaris, curiositats, notícies, refrany i per acabar amb la cançó del dia. Molt bé, doncs anem a començar pel santoral. Avui, dia 11, Mare de Déu de Lourdes. Així és que hem de felicitar totes les Lourdes.
Moltíssimes felicitats. Lourdes Boix.
Lourdes Boix, sí. Que penso que... Penso que és l'única que tenim per aquí a l'escala. No sé si hi ha algú més que es diu Lourdes, però...
Si és així, sí, també, moltíssimes felicitats, eh? No si ens descuidem.
Si ens descuidem d'algun oient, sobretot, la felicitem també. Sant Llàtzer i Sant Desideri.
Molt bé.
Llàtzer, és aquell home que li van dir levántate y anda.
Jo em pensava en l'Àngel Llàtzer, però clar, és el cognom, no va.
Cognoms, m'imagino que no se celebren.
No se celebren. Ja només ens faltaria això, eh? No. Tenim 8 festes a l'any entre noms, cognoms, sants...
Bueno, clar, hi ha gent que sí que ho pot celebrar-ho perquè hi ha gent que porta per cognom un nom.
Sí, això és cert. Sí,
hi
sí.
Hi ha alguna gent, doncs, que tenen això, no? Que tenen de cognom, tenen un nom. Que és
els meus cosins mateix, sí, mira. Sí? És curiós, sí. Conec varis, és veritat.
Sí.
Sí, va. Sí, mira, que vegades, curiositats.
Que si no el coneixes penses que és el segon nom, perquè sí. Que és el compost. No, el meu cognom és... jo em dic Joan de cognom, em dic Carles de cognom, o... Així és, que és les curiositats que ens porta la vida a vegades. Molt bé, doncs això era els sants. Anem a l'apartat d'aniversari.
Doncs comencem felicitant, com sempre, els nostres oients, que sou els més importants. Si avui teniu alguna cosa que celebrar, és el vostre aniversari de casats, el que sigui. Moltíssimes felicitats des d'aquí, des del més calent a l'Aigüera. Però avui també volem felicitar, com sempre, aquests personatges famosos. I avui comencem felicitant a Juan Aguirre, que en fa 50, mig segle.
Quan Aguirre, que és el 50% d'Amaral.
Exacte, anava a dir, no és la veu que sentiu, eh?
No, és la que toca la guitarra. Tot i que van ser parella al començament, Juan Aguirre i la Eva Amaral, però després ja la cosa no va anar bé, però el grup sí que ha continuat, eh?
Important, eh? Perquè seguir treballant amb algú amb qui no t'ha anat bé...
Doncs Juan Aguirre, avui 50 anys, tenim més personatges.
Com la Sheryl Crow, que en fa 58. Esperaves la tornada, eh? Sí, t'he vist.
És que sempre es passa i enganxem les tornades de la cançó. A l'I Wanna Do... Ens ho fan expressament, eh?
Bé, és aquesta cantant, d'Estats Units, que barreja diversos gèneres, eh? Pop, rock, realment té un estil així... Ara, puja.
Ara, els costa, eh? No podeu començar ja per el que s'ha de començar. Molt bé.
Has sentit el que diu la cançó, però no?
Jo
l'única cosa que vull fer és sexe i diversió.
No m'hi havia pensat.
No? Bé, finalment felicitem a Jennifer Aniston, que en fa 51.
No canta la Jennifer.
No, però ja si no fiques canta. La sintonia de Friends, també arribem,
aquí, aquí podria haver posat la sintonia de Friends, que és una...
Una gran actriu, Friends.
Fet, es va donar a conèixer amb aquesta sèrie.
Exacte, clar, era molt joveneta quan va començar Friends, i a partir d'aquí l'hem vista moltíssimes pel·lícules, bé, ha fet molts films, s'ha casat amb en Brad Pitt, que això no ho pot dir totes les dones del món, la veritat. La veritat és que, mira, afortunada, no? I després desafortunada.
Només ella i
l'Angelina Jolie.
L'Angelina Jolie.
Bé, s'han portat a
tots... Com diuen en castellà, l'Angelina Jolie.
L'Angelina.
La Jolie.
Doncs sí, Jennifer Aniston. Més que per ser dona de o ex-dona de, jo em quedo amb que és una gran actriu, perquè a mi el paper de Rachel de Friends sempre m'ha encantat.
Bueno, Friends també ha sigut una bona pedrera, perquè també algun que altre actor ha sortit d'allà. Molt bé, doncs això és l'apartat de sants, l'apartat d'aniversaris, i anem al de curiositats, que avui sí que tenim curiositat amb àudio, i avui ens explicaran la curiositat de la foto més vista.
Quina serà? La foto més vista del món?
Del món, mundial. A veure.
Quina és la fotografia més vista de la història? Es calcula que més de 1.000 milions de persones l'han vist, moltes d'elles cada dia durant anys. doncs és el fons de pantalla de l'escriptori de Windows XP, que s'instal·la per defecte amb el sistema operatiu. És tan perfecta que sembla un dibuix, però es tracta d'una foto real pràcticament sense retocar. Charles O'Rear la va realitzar al 1996, a Los Carneros, una zona vinícola de Califòrnia. Va ser una foto casual que va fer quan va anar a veure la seva nòvia. Microsoft la va comprar a l'any 2000 i ja s'ha convertit en una de les més vistes de tota la història.
Doncs té raó, té raó.
Saps quina és, no?
Sí, la, aquella muntanyeta
verda. La del Camp Verd, sí. Bueno, sí, la muntanyeta verda, sí. Amb els núvols.
Sí, sí, que ostres, es veu que sortia ara una foto fa poc, que ja es veu que ja no està igual. Comparaven la, com es va fer la foto amb l'estat actual,
sí.
I sembla que no és el mateix.
Què vols dir, a la naturalesa de veritat?
Sí, sí, vull dir, comparaven tal, la foto que surt al,
sí,
XP amb tal com està amb l'actual. No fa pas gaire, sortia... Doncs,
la comparativa.
La comparativa del dia de l'any 2018, no sé si era el 2019, no, el 2018 em penso que era, l'any que es va fer amb l'estat actual. Vull dir que ja no té res a veure una foto amb l'altra.
Doncs bé, sí, sí que és cert que és una de les fotografies que tots hem vist alguna vegada i que sembla un dibuix, m'ha agradat molt, sí, aquesta, sí, especificació, que no, que és una fotografia real, per tant, mira, un bon lloc, per anar a visitar la nòvia, ben bonic.
Exacte, i a més, clar, aquí hi havia aquella foto fixa, ara, per exemple, el Windows 10, ja hi ha diferents fotografies, però sí que n'hi ha una que surt una platja amb una roca foradada, que aquesta és la quasi la primera que es veu, i aquesta també podien dir que, si no està la més vista, també ha de ser la més vista, perquè tots els usuaris de... sobretot com te poses en aquest programa o descarregues aquest programa, el Windows 10, la primera foto que surt és aquesta platja amb una roca, que hi ha un forat, i penso que hi ha una persona corrigent per la platja.
Doncs
és del Windows 10. Va canviant, eh?
Potser d'aquí uns anys podem dir que la foto més vista ja ha canviat, no?
El que passa que l'XP ja dic que era fixa, en canvi el Windows,
clar, va
10
canviant.
Va canviant. Aquesta és la primera que surt, però ja cada vegada que hi entres va canviant, o també tu mateix et pots descarregar més fons de pantalla, que aquests que també, si és bo, cada X temps també te van canviant el teu mateix Windows. Molt bé, doncs, curiositat de la foto més vista, que jo em pensava que vés a saber cap on tirar, alguna històrica, alguna d'aquestes de la guerra, alguna d'aquestes, no, doncs la del XP, una cosa que mai haguéssim pensat. Anem a notícies. Què passava ara fa un any i què passava ara fa 5? Ara fa un any, Cristina, què passava?
Doncs aquest era el titular de Ràdio L'Escala. La penya blaugrana commemorarà el seu 40è aniversari el mes de novembre vinent. Els actes commemoratius van ser principal de l'Assemblea General de Socis celebrada aquest cap de setmana.
Irem a escoltar un fragment de l'informatiu. Així en parlaven.
La penya blaugrana de l'Escala complirà enguany 40 anys des de la seva fundació i ha començat ja a preparar la festa de celebració que es farà el mes de novembre vinent. A l'assemblea de socis s'ha presentat el logotip especial d'aquesta efemèrides i el primer esbós dels programes que es volen fer. David Falgàs, president de la penya blaugrana de l'Escala.
Sí, doncs avui hem fet el que és una mica la presentació del 40 aniversari de la penya. Hem explicat doncs, que hi ha un dels temes que tenim ja pràcticament lligat és el dia de l'aniversari, que celebraríem el 17 de novembre. També hem fet la presentació del logo commemoratiu d'aquests 40 anys. I bé, una de les coses que hem explicat també és que tenim intenció doncs, de fer un petit reconeixement als presidents que hi ha hagut fins ara de la penya blaugrana i a tots els membres de junta doncs, que han estat durant aquests 40 anys gestionant la penya blaugrana en tot aquest temps.
L'Assemblea General de Socis ha tingut lloc al local social de la penya, amb l'assistència d'una vintena d'associats.
Doncs aquesta era la notícia, els 40 anys de la penya blaugrana, i l'altra, que en fa 5, també referència amb l'esport, en el cas amb el futbol, que ja es pot comprar la col·lecció de cromos dels 250 jugadors que integren els diferents equips del Futbol Club L'Escala. Des de l'entitat es mostren satisfets de l'èxit que està tenint entre les famílies i no es descarta repetir la iniciativa en properes ocasions. I així en parlava l'informatiu, n'escoltant també un fragment.
Ja ha sortit a la venda la col·lecció de cromos sobre els jugadors del Futbol Club L'Escala i des de l'entitat es mostren satisfets de la bona acollida que té entre les famílies. La iniciativa ha estat possible gràcies a Cromo Club, una empresa de Madrid que s'ha vingut a imprimir un tiratge curt d'àlbums i cromos. La idea de permetre al club recaptar diners per al finançament del futbol base s'espera recollir entre 500 i 1.000 euros de benefici. Els cromos s'hi poden trobar representats els 250 jugadors de la vintena d'equips que integren el Futbol Club L'Escala, des dels caganius fins al primer equip. es poden comprar en 3 punts de venda de l'Escala, que col·laboren desinteressadament en aquesta iniciativa. Pel que fa als àlbums, només es poden trobar al camp de futbol. La iniciativa està tenint tant d'èxit que el club no descarta repetir-la en els propers anys.
Bé, només es va fer aquell any, eh? Per això no s'ha repetit.
No s'ha repetit.
No devia tenir tant d'èxit perquè sí que era una iniciativa que va cridar molt l'atenció de poder col·leccionar els cromos propis teus i poder sortir tu amb un cromo, sempre acostumat a veure cromos d'equips de primera divisió o segona divisió, i fer un àlbum així local, dius, ostres...
Home, estava... tenir un cromo amb la teva cara...
Doncs mira, això no...
És un d'aquells objectius de la llista, eh?
Sí, sí,
a tenir.
Sí. No va quallar, va ser un any i no se n'ha fet més. Molt bé, doncs continuem i ara arribem al refrany, la frase o la dita popular que diu el següent.
Déu dona faves a qui no té queixals.
I això ens vindria a dir...
Doncs bé, aquesta dita es refereix més en concret a quan algú no té una cosa de la qual doncs no en pot gaudir, però que faria profit algú altre, no? I quants cops no, ens hem trobat en aquesta circumstància de dir, doncs, jo no puc, però clar, aquest sí, no? I sí. És com podríem dir una petita llavor també d'enveges i de frustracions pròpies, eh? Déu dona faves a qui no té queixals. I a partir d'aquí espavila't amb els teus sentiments que es fiquin en actiu.
Molt bé, molt bé. És una frase que sí que l'havia escoltat encara. Hi ha algunes frases d'aquestes que les descobrim per primera vegada, però aquesta sí que és una frase que ja havia escoltat. Bé, i després de la frase ja arribem a l'última part, i després, com havíem acabat ja les cançons, diguem, de folk dels premis Underrock, doncs ara de moment he començat amb unes que... no sé si serà fix o no, però dels millors discs en català. I comencem per l'any 1993, que era Concert de mitjanit del Sau, va ser el millor disc, i una d'aquestes, de les cançons que hi havia en aquest Concert de mitjanit, és aquesta que escoltarem a continuació, que jo sé que tu l'hauràs ballat.
Com una boja.
I l'hauràs cantat. I alguna cosa més que es pugui fer amb aquesta cançó, no ho sé.
Si un dia he de tornar.
Sí. Hauria de sonar.
Sona molt per sota.
Molt sona per sota. És raro, està últimament restant, però la buscaré en un altre lloc.
Home, podríem dir que Sau va ser doncs un dels grans grups, no? Ara estem parlant d'aquesta dècada dels 90, amb la floració també de Sopa de Cabra, de l'Ax en Busto, dels Pets, i Sau, que jo crec que la pèrdua de Carles Sabater va ser una d'aquelles pèrdues que fan mal de la societat. Ara sí, ara la tenim aquí a tota marxa. Sí, un dia de tornar de Sau, d'aquest disc, Concert de mitjanit, que va ser el millor disc en català de 1993.
Exacte. El Sau estava en una bona època, aquella època, i això és un disc, aquest Concert de mitjanit, que es va fer gravar en directe, que són dos CDs, i sobretot aquí em penso que també, no sé si aquest concert, que en el Boig per tu hi surt la Luz Casal.
Luz Casal.
Que l'havia enregistrat en castellà, i en aquest concert la van fer cantar.
I saps què deien? Sí. Jo me'n recordo d'això, deien... Caiguda del cel, sí. Luz Casal! I començava la cançó.
Doncs aquesta és la cançó del dia d'avui, aquesta cançó que estava en aquest treball discogràfic, el millor disc català de l'any 1997, aquest Concert de mitjanit. I escoltant les notes, ens anem ja a saber amb què ens il·luminarà el far aquesta tarda.
Doncs com sempre, de 4 a 6 us acompanyarem des de les emissores del litoral català doncs per navegar conjuntament. I avui saps quin dia és, Joan?
Avui dia 11.
De febrer, sí, això, hi estem d'acord. De quin dia internacional és avui?
Ui, és de...
Sí
que m'agafes amb...
De les dones i les nenes en la ciència. I a part, s'escau en dimarts, que ja sabeu que és el nostre dia de les dones demà, eh? Doncs avui farem ressò d'aquest Dia Internacional de les Dones i Nenes en la Ciència, parlant amb l'Aurora Requena, que és copropietària de l'empresa Plàcton. Estan promocionant doncs una iniciativa per aquest dia... També parlarem d'un enfonsament d'un gran vaixell històric a la secció de cultura i descobrirem alguna espècie autòctona d'aquí del nostre Mediterrani. Com deia, més dimarts, dia de dones de mar, i avui li toca a Sandra Muntanyés, que és biòloga marina, i descobrirem tota la seva història en un programa que acabarem viatjant fins a Palamós, a la confraria, per parlar amb la Cristina Manyes, la gerent d'aquesta confraria d'aquí del Baix... Bueno, d'aquí no, d'allà del Baix Empordà, per saber doncs, a quin preu s'ha venut avui el peix.
Doncs avui un programa molt femení, eh?
Molt femení, molt perquè femení. És dimarts, és dia de les dones i les nenes en la ciència i que està molt bé donar rellevància, no?, el paper de les dones en un muntant d'homes.
Bueno, així, avui, avui en Cano que no parli, això.
Avui no. És veritat, el desbanquem, avui, el desbanquem.
Avui, Cano, diguem, avui no faci res.
Que presenti l'Isabel, avui.
Exacte, avui que siguin les dones i tu avui agafa ta festa. Eh? Molt bé, doncs, Cristina, t'escoltarem a la tarda.
Us espero.
I demà hi tornem.
Un petonàs, oients, fins demà. Jovem del matí s'agarà, se m'endurà, em portarà. Si un dia de tornar no es pareu res de mi, se torni a començar demà quan sigui lluny d'aquí. I no puc oblidar-me dels anys que he perdut, ara és massa tard.
Com deia, sí, finalment hem pogut escoltar, tot i que al principi s'escoltava molt baix, molt fi, o finalment hem pogut recuperar aquesta gran cançó del Sau, la seva més bona època, amb aquest concert de mitjanit i amb aquest tema Si un dia he de tornar, i altres temes que destaquen No he nascut per militar, Això es pot salvar, És inútil continuar, i d'altres que formen aquest treball discogràfic, aquest disc en directe, que va ser escollit com el millor de l'any 1993 per votació popular als Premis Enderroc, un premis que tot just començaven per aquelles èpoques. Molt bé, 12:43 minuts, continuem aquí en el més calent a l'Aigüera i també doncs, tenim aquesta secció que ja els explico, que ja, avui ja per última vegada, que substitueix els 5 cèntims per aquell programa que ens portava, aquella secció que ens portava la Montse Hidalgo, dedicada a l'economia, doncs ja s'ha acabat, i ara el substitueix amb una secció que ja havien tingut la temporada passada, aquest Gent amb Valors, amb la Sandra Balaguer, que l'escoltarem cada dimarts. Vull dir que ja és l'últim dia que ho expliquem, i a partir d'ara ja sempre el Gent amb Valors formarà part del dimarts. També ja avui tenim entrevista, que la deixarem, com sempre, per la segona hora després de l'abans de l'informatiu. Entrevista amb el Cor Canta, que actuarà a l'Espai Ter aquest proper dissabte, dia 15 de febrer, a 9:45 del vespre, juntament, el Cor Canta, amb l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48. coneixeran més detalls d'aquest concert després a l'apartat d'entrevista. I avui, gent amb valors, que ens parla de testimonis, vivències i l'experiència del voluntariat de la persona que protagonitza aquest espai, ens diu el següent, que l'escriptor José Saramago va escriure assaig sobre la ceguesa i uns anys més tard, assaig sobre la lucidesa. En aquesta segona part, el portuguès plantejava una situació curiosa. Què passaria si la majoria de ciutadans votessin en blanc? Una història sobre la corrupció del sistema democràtic. Avui Gent amb Valors parla d'aquesta proposta teatral que es pot veure al Teatre Acadèmia de Barcelona de la mà de la companyia la danesa amb Helena Fortuny, actriu i productora de l'espectacle. L'escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
José Saramago va escriure assaig sobre la ceguesa i uns anys més tard assaig sobre la lucidesa. En aquesta segona part el portuguès plantejava una situació ben curiosa. Què passaria si la majoria de votants votessin en blanc? Una història sobre la corrupció del sistema democràtic que ara arriba als escenaris i de la que volem parlar. Una proposta teatral que es pot veure al Teatre Acadèmia de Barcelona de la mà de la companyia La Danesa i amb Helena Fortuny, actriu i productora de l'espectacle. Helena, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, bona tarda. Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a tu per estar avui amb nosaltres, per parlar-nos d'aquest assaig sobre la lucidesa, que és la segona part, com dèiem, d'assaig sobre la ceguesa de José Saramago, però en aquesta obra el portuguès fa, podríem dir, un pas més, potser. D'on parteix?
Mira, situa l'obra 4 anys més tard de l'episodi de ceguesa que havia viscut aquesta ciutat mítica, no? Aquesta ciutat que d'alguna manera representa l'aldea global, no? O el... una societat global, no?, general. La situa anys més tard i relaciona un vot massiu en blanc en unes eleccions municipals amb la ceguesa viscuda per aquella mateixa ciutat 4 anys enrere. Aquesta eina, diguem-ne, li serveix per posar sobre la taula quina seria la possible reacció dels poders, dels governs democràtics, si la gent exercís massivament la seva capacitat de vot en els límits del sistema. Per exemple, votant massivament en blanc, o sigui, una cosa que, diguem-ne, que entre cometes se suposa que mai farem. No? Que, ell planteja, i què passaria si ho fem? Aleshores, aquí està servida la tragèdia, el thriller, la sàtira... es plega per explicar, doncs, la seva visió realment pessimista del que passaria, eh? O sigui, té una visió molt amarga realment sobre el tema, però bé, això crec que ara ho podem desenvolupar una miqueta més.
I tant, de fet és una obra que podria ser perfectament vigent, no? Ara que just fa uns dies sabíem que tornem a les urnes el 10 de novembre, tot i que Assaig sobre la lucidesa es va escriure el 2004.
Es va escriure el 2004 i quan li vaig proposar, crec que era a finals de 2015, començar-nos a mirar aquesta novel·la per adaptar-la al teatre, el Jumon, R, company meu, amb la companyia La Danesa, adaptador de l'obra, em va dir, ostres, esclar, és que aquesta obra ara mateix em ressona amb les primaveres àrabs i el 15M em queda molt lluny que hi hagi conceptes com resistència pacífica, la possibilitat d'una organització, d'una autogestió ciutadana, que no sigui permesa pels governs, no?, pel poder, que no arribi enlloc, perquè, clar, recordem que després del 15M va semblar que el 15M podia entrar en el sistema polític d'alguna manera i transformar la política des de dins d'una manera molt extensa, diguem, o sigui, molt extensiva, molt plural. Aquesta visió ha anat canviant des d'aquell dia, maleït o beneït en què se'ns va acudir la idea, fins als nostres dies. Clar, nosaltres vam assajar, vam començar els assajos el 2017, després de l'atemptat de Barcelona, després va venir l'1 d'octubre, i ara ja no sé quantes vegades hem repetit les eleccions perquè a ningú li va bé el que acabem decidint a les urnes. És tràgic. I s'està acomplint la distopia d'una manera tan... tan absolutament preocupant que, clar, malauradament es va fent vigent cada vegada més la funció, o sigui que realment ha estat una escalada, o sigui, no ens ho podíem creure, i malauradament, a més, però vaja, ha estat així.
Això també fa que l'obra estigui viva, no?, suposo.
Sí, sí, clar, cada vegada que tornem a assajar la funció, sigui per fer alguna actuació en gira, o no, les diferents ocasions que l'hem pogut presentar, perquè la vam estrenar a Barcelona, per exemple, al Grec passat, al Grec 2018, cada vegada hem tingut un referent de la realitat que ha agafat a una lectura imminent, diguem-ne, damunt de l'escenari, no? O sigui, que ens ha passat cada vegada i ara cada dia, clar, ahir vam estrenar amb l'anunci de la repetició de les eleccions de bon matí, vull dir que cada vegada més hi ha com frases de l'obra, no?, que es van posant en fosforescent per si soles. És increïble.
I en el seu moment, Helena, què us va empènyer a adaptar aquest text als escenaris?
Clar, jo acabava de tornar, de fet, va ser una coincidència d'un episodi personal. Jo acabava de tornar dels camps de refugiats, havia vist un sistema autogestionat molt potent, va ser la redistribució en diferents camps d'Indomeni, o sigui, el que era el nucli d'Indomeni, que després es va convertir en 60 camps diferents repartits per tot Grècia, i vaig poder veure una microsocietat que viu pràcticament d'esquenes als poders i als governs, perquè el camp de refugiats és pràcticament autogestionat i els governs pràcticament només estan a la porta, diguem-ne, de forma militaritzada, però el que passi dins és una mica m'era igual. I això em va cridar l'atenció sobre la filosofia, diguem-ne, i el moviment, el pensament polític anarquista. Aleshores, Saramago va fer aquesta tesi, diguem-ne, en aquest assaig sobre la lucidesa. Per mi és un al·legat en pro de l'anarquisme com a forma política, no? com a l'autèntica forma política que ens preserva la democràcia real, no? Així és com jo ho entenc, si més no. Aleshores, havia recordat, després d'aquesta experiència, la lectura de l'assaig sobre la lucidesa, i em va semblar que era vigent, perquè sí que és veritat que veníem, no?, amb l'ímpetu, no?, del 15M i estava posat sobre la taula què era exercir la democràcia real. Aleshores, una cosa va portar a l'altra, diguem-ne, i era un tema que m'interessava. Nosaltres som una companyia que ens agrada pensar que som una companyia que fem teatre polític, en el sentit que tractem temes en l'esfera més personal, més íntima, o temes més socials, sempre tenim una mirada política sobre les relacions humanes, no? O sigui, sobre quines són les forces de poder, no?, que fan que prenguem unes decisions o altres com a col·lectiu, no? La nostra mirada social també, el Jumon té un background de treball en cooperació internacional i la nostra mirada és aquesta, diguem-ne. Aleshores, això va ser gairebé anar seguint el fil i realment va ser alguna cosa molt intuitiva, no?, que gairebé això, la història, diguem-ne, recent ens ha anat com acompanyant, torno a dir, malauradament, que no sabem encara com acaben les coses, això no se sap mai, però vaja, que aquest va ser l'impuls.
Mm-hmm. De fet, Helena, hi ha diferents conceptes que Saramago posa, i vosaltres també, sobre la taula amb aquest text. Tu parlaves ara de la democràcia real, també hi ha el tema de l'absència de lideratges, per exemple.
Sí, absolutament, o sigui, el poder com un ens desmembrat, impulsat per interessos personals, per carreres polítiques que no tenen res a veure amb la voluntat de servei social. Després també hi ha una mirada molt positiva de la capacitat de coordinació i solidaritat ciutadana. Penso que som una societat, un poble, que ens identifiquem moltíssim amb aquests valors i amb aquest concret, o sigui, aquesta societat utòpica, amb la tradició d'associacionisme, amb la voluntat d'acollir, ni crec que tengo amb la qüestió del procés i la capacitat de coordinació ciutadana, no?, que té la població a casa nostra, doncs ressonen moltíssimes coses que també són molt positives, no? Aquesta és una altra. La resposta, no?, les respostes consensuades i pausades i serenes a les violències, no?, també del terrorisme, no?, en el cas de l'atemptat d'agost, que va donar peu quasi a l'inici dels assajos d'aquesta producció. Hi ha un moment en què hi ha un... Faré un petit spoiler, eh? hi ha un atemptat a la funció. Per nosaltres ressonava clarament, no? Una resposta molt, molt encalmada, molt pausada, que sembla utòpica a la novel·la, però nosaltres l'hem viscut en pròpies carns, perquè la nostra pròpia reacció a l'atemptat d'agost va ser d'aquesta manera. Recordo molt bé, no?, els familiars, no?, una unió, diguem-ne, una unitat per sobre, no?, de les circumstàncies adverses, que és molt valuosa i sembla una utopia, però quan saps que hi has passat, doncs no t'ho sembla tant. I és un ancla, no?, un àncora que pots tenir com a societat també, recordar això.
I a més, dins d'aquest text, evidentment no ho podem tractar tot i tampoc farem més spoilers perquè la gent no es pugui venir a veure al Teatre Acadèmia, eh? Però sí, surt el tema, ja ho diu el títol mateix, de la lucidesa. Només hi ha una dona, que ho veu tot clar. Així que en aquest sentit, no sé si la lucidesa és una cosa més aviat escassa en el nostre món actual.
Esclar, necessàriament ho ha de ser, no? Perquè la lucidesa demana abstreure's del totum revolutum, no? Que és, són les pressions, que són els lobbies, que són les pressions a tots els nivells, no? Econòmiques, polítiques, no? El dia a dia, tecnològiques, no? Ja podríem arribar a projectar-ho en molts àmbits, no? Però esclar, abstreure's d'això i tenir la capacitat de la lucidesa, no?, la capacitat de la visió, és una qualitat, a més, femenina en el sentit no de gènere, sinó en el sentit de yin i yang, diguem-ne, no? Tota l'acció, tot el soroll és yang, diguem-ne, i la capacitat d'absorbir, d'observar, és aquesta qualitat més encalmada, no?, que en algunes filosofies es considera una qualitat femenina, i de la qual Saramago se'n fa ressò perquè té una mirada, no?, de revisió de la religió cristiana molt interessant, que reivindica, no?, la figura femenina com a la figura del Crist que tot ho veu, no?, que té la lucidesa. Aleshores, això a l'Evangeli segons Jesucrist ja apareix, i la figura femenina de l'assaig sobre la ceguera i de l'assaig sobre la lucidesa continua aquesta estela tan, tan interessant.
Helena Fortú, t'agraïm moltíssim que ens hagis explicat aquest assaig sobre la lucidesa que teniu, que porteu al Teatre Acadèmia fins al 13 d'octubre. Quedeu-vos amb aquesta data límit, perquè encara hi sou a temps. Teniu dies per anar-hi, per veure la companyia, la Danesa, portant als escenaris aquesta obra de José Saramago. Moltíssimes gràcies, molt, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
El més calent a l'aigüera.
I continuem el més calent a l'aigüera, 3 minuts per arribar al punt de les 12 i ho farem amb música. Abans escoltàvem una cançó, uns fragments d'una cançó, i aprofitem per escoltar-la sencera. Era l'apartat dels aniversaris que escoltàvem Amaral, perquè avui el 50% d'aquest duet, Juan Aguirre, fa 50 anys. I la cançó que escoltàvem és aquesta, L'Universo sobre mi, uns fragments. Anem a escoltar ja la cançó sencera, que ens portarà ja fins a les 12 i algun minutet. Perfecto.